Bona tarda, senyors i senyors. Comencem, són les 3 i 8 minuts, és tard i vol ploure. Aquest dimecres hem vist tot un senyor lehendakari anant a declarar davant la justícia. Sí, una estampa inèdita, i Barretxe ha hagut d'anar a declarar als jutjats per haver-se reunit amb Otegi i perquè els constitucionalistes, així es veu que es diu, del Foro d'Ermua ho havien denunciat. Seguim donant voltes a un exercici inversemblant, absurd, aquesta tensió afegida que l'aparell judicial carrega en les vies per pacificar Euskadi. El lehendakari, que ha fet una declaració al sortir dels tribunals, ha dit que si és per ell, doncs vaja, que seguirà reunint-se amb qui calgui, ningú li impedirà de fer això, acció política, i que a més ho ha fet no una vegada, sinó que ha confessat que ja ho havia fet d'altres vegades, això de parlar amb representants de Batasuna. La instància de la justícia, ja ho estem dient tots aquests dies, sembla que ho capitalitza tot. A la justícia, però, constitucional, és la que es, possiblement també veurà un altre dels arguments noticiables d'aquest matí, el decret de la tercera hora de castellà que vol recórrer la Generalitat, però que, mentrestant, ha anat enverinant ja ambient i debats parlamentaris. Llàstima que la fràgil esfera educativa, per afegir-la de la llengua, inicien un camí de recursos i contradecrets que ens omplen el veure de brossa. I encara tenim d'avui també la llei de dependència, que pot tenir el mateix futur, aquell que ha de marcar què és el que podem decidir els catalans o què és allò que ens decideixen. L'oracle d'aquest dimecres 31 de gener del 2007 l'obrirem parlant de Camins, amb un home que ha fet el seu, que ara acaba de participar en un llibre, una història del Front Nacional de Catalunya 1940-1990. Ho ha fet juntament amb Daniel Díaz i Fermí Rubiralta. Ell és Jaume Renyer. Com estem, Jaume? Bona tarda.
Bé, bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres. En Jaume Renyer ens explicarà la història del Front Nacional de Catalunya. En el pròleg, en Soler Sabater diu: no s'ha fet justícia amb aquesta organització.
Sí, cert. Fins ara hi ha hagut publicacions parcials sobre la història del Front, però no una, síntesi que pretén ser divulgativa, que agafi tot el ventall dels 50 anys de vida d'aquesta organització, que en determinats moments, sobretot en l'immediata postguerra, va ser a l'interior de Catalunya de la principal organització de resistència.
Per preservar la nació, per preservar-nos els mots?
I sí, per preservar la democràcia. Era un front, per tant no era un partit, sinó que agafava diverses sensibilitats, format a partir de l'any 39 i principis del 40, de gent provinent d'Estat Català, la FENEC, Esquerra Republicana, Nosaltres Sols, o gent independent, inclús gent que havia d'altres procedències com el PUM, que van decidir resistir amb a ambos costats de la frontera, és a dir, tenien el suport a la Catalunya Nord, bàsicament, i quan va esclatar la Segona Guerra Mundial van fer serveis de pas de frontera, d'ajuda als aliats, d'informació, amb l'esperança de que fos reconegut per les potències aliades aquesta ajuda de Catalunya, aquesta contribució, que va ser modesta però significativa, i en altres llibres que han publicat el Fermí o jo mateix o el Daniel sobre el front, doncs va ser significativa en algunes operacions destacades de pas de, sobretot d'aviadors anglesos cap al rest de l'estat, a Madrid, i Madrid a Lisboa, per reprendre l'acció aliada a altres països. I sobretot la connexió amb la resistència polonesa, que estava establerta a Barcelona també, que d'aquí hi ha alguns que diuen que la denominació de polacos ve de que als anys, que era una denominació dels catalans en l'àmbit castrense, i no era coneguda abans de la guerra. Doncs els van agafar els anys 43, Josep Munté, que va morir fa pocs anys, una connexió de polonesos i gent del front passant a aviadors aliats, no? I llavors hi va haver un consell de guerra, els van condemnar a munt d'anys, i eren polonesos i catalans, no? I llavors, curiosament, a partir d'aquell moment, la denominació polacos utilitzada als catalans es va estendre, perquè socialment això no es diu, es diu bàsicament a l'ambient casernari, i possiblement tingui a veure, i almenys a l'època coincideix amb aquest fenomen, que és indemostrable, però és una teoria greca sostenible. Els haurien de dir els de Polònia que s'ho apuntin, que ho investiguin, a veure si troben això.
Molt bé, doncs ja tenim un primer motiu de reflexió, en tindrem d'altres segur aquesta tarda, aquesta hora de programa, amb Jaume Renyer, com dèiem, és coautor d'aquest llibre, Una història del Front Nacional de Catalunya, publicat per Pagès Editors. Es presenta el dia 22 de febrer al Museu d'Història de Catalunya. El llibre repassa la història d'aquest moment polític de resistència que va dur a terme en temps de la dictadura, una dura feina en defensa de la nació catalana. En Jaume Renyer també és exdirector del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, adscrit a la vicepresidència de la Generalitat, actualment, la vicepresidència i el centre, vaja, i va ser membre entre el 2000 i el 2004 del Consell Consultiu de la Generalitat. Actualment és el secretari de l'Ajuntament de Reus. Saludem la... I ets exdirector, no? Tot i que em sembla que encara figura a internet. Que...
Sí, figura, per la meva sorpresa, perquè ningú de la vicepresidència m'ha trucat en aquests mesos per, en cap sentit. I per la meva sorpresa, tampoc seré jo que truqui, no? Per dir què. Home, però la figura de... Perquè, a més, és una situació incompatible amb el lloc de treball. L'administració pública no es pot tenir dos llocs de treball. Jo sóc el funcionari responsable de la secretaria de l'Ajuntament de Reus des de fa 17 anys, 18 anys, i llavors no es pot estar a dos llocs. I la meva sorpresa és que figura a internet, però el que sí que continuo sent és director de la revista Idees fins que no entri un nou director, però per responsabilitat personal, perquè és una revista que edita el centre i el Consell de Redacció el vaig configurar el mandat que tenia i surten, van sortint els números, però en espera des que algú se'n faci càrrec.
Saludem també Enric Marín, com estàs, Enric? Suposo que vaja que ja us coneixiu amb en Jaume, no?
Sí,
l'etapa de gestió anterior del govern anterior. En Jordi Sánchez, com estàs, Jordi?
Hola, bona tarda.
I en Salvador Cot, sos director del diari Avui, com estàs, Salvador?
Molt bé.
Doncs comencem sense més preàmbuls. No sé si voleu començar a estirar el fil de l'actualitat, perquè just abans de que s'obrís el micròfon ja parlàvem de la situació que viu l'Endecari ara mateix, que s'ha viscut aquest matí, i aprofundir una mica més després en la història del Front Nacional de Catalunya. Realment insòlita la fotografia, no? Dèiem que fins i tot el president Pujol, quan va haver de declarar pel cas Banca Catalana, se li va dir, bueno, doncs, se li va concedir el fet de que pogués declarar al Palau de la Generalitat, no? I aquí se'l farà al Poder Judicial, no?
És curiós això, perquè per qui conegui Bilbao, a més està al davant de la seu del PNB, de Sabina Etxea, no? És tot un... és exactament al davant, No, és passar un carrer de res. No sé, bueno, és tot un... Jo crec que és tot bastant simple, eh? Hi ha un búnquer judicial a Madrid inexpugnable, que ha continuat amb la mateixa concepció, diguéssim, coses com, per exemple, l'Audiència Nacional deriven directament del Tribunal d'Ordre Públic, que deriva a la seva vegada del Tribunal per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme. És a dir, que aquesta, no hi ha hagut una ruptura en l'Estat i molts dels, gran quantitat dels jutges tenen aquesta concepció i faran el que puguin. Allò, tot aquest tipus de numerets que no tenen absolutament cap sentit, ni van enlloc, ni serveixen per res.
De fet, no és que no hi hagi una ruptura, sinó que jo crec que a Madrid... el Poder Judicial és una de les potes, però s'ha anat consolidant una mena de xarxa, de nucli de poder molt fort, molt fort, molt fort, en els darrers 25 anys. És a dir, parteix d'un poder anterior, però després, la premsa multinacional, els mitjans de comunicació, que cada cop han tingut més pes relatiu en el conjunt de l'opinió pública espanyola, el poder judicial, i tota una sèrie d'instàncies de poder financer, polític, econòmic, mediàtic, que s'han reforçat. I el poder judicial justament deu ser dels que més ha consolidat una posició anormal, em sembla a mi, perquè en els països democràtics normalment el poder judicial no és un actor de la política. I el que tenim, i aquest és l'anomalia fonamental, és que és un actor de la política. I a més, sempre amb la mateixa línia.
Sí, jo crec que el que apunteu és molt evident, no? En tot cas... Si és simple explicar com ho feies tu, Salvador, el que ja no és tan simple és explicar les conseqüències de tot aquest procés, no? Perquè d'entrada el que avui ens està dient una part de la judicatura espanyola és que el diàleg és delicte. I perquè si no fos delicte o no fos sospitós de ser delictiu, no hi hauria motius per haver admès a tràmit la denúncia que va presentar un col·lectiu de ciutadans, el Foro d'Ermua, i que avui han obligat a l'Endecari a comparèixer davant del jutge i d'alguna manera simbòlicament a tot el govern i les institucions d'autogovern basques. No? La segona qüestió, que és paradoxal, és que si és delicte, com és que mentre et reuneixes amb Batasun és delicte i et reuneixes a Meta i no és delicte. És a dir, és difícil que el ciutadà del carrer pugui entendre que el senyor Ibarretxe s'hagi de presentar avui al dematí a primera hora davant del jutge i el senyor Zapatero no ho hagi de fer. No estic donant idees a cap jutge malaltís, però...
El senyor Zapatero o el senyor Aznar?
O el senyor Aznar al seu moment, o el senyor González, o...
El senyor Patxi López, que també es va veure amb Botegui.
Per tant, jo crec que aquí el que tenim, i ho heu apuntat, i això és la gravetat, des d'una perspectiva més teòrica, és que un dels poders de l'Estat, que és el judicial, que ha de fer una funció, que és vetllar pel compliment de la legislació, no només ha fet deixadesa d'aquest compliment, sinó que ha entrat en l'arena estrictament política i, per tant, trenca d'alguna manera el funcionament de les garanties democràtiques de tot estat de dret. I aquest jo crec que és l'element que caldria pensar i que caldria donar-li moltes voltes, que segur que hi ha molts orígens que explicarien el que dieu i el que apuntava en Salvador, jo crec que és evident, no? L'origen de les institucions, però que això no justifica les conseqüències que jo crec que estem davant, que és un gran descrèdit d'una part de la judicatura.
És que passa amb tot, perquè parlàvem d'això, però podem parlar de l'opa de gas natural. És a dir, l'actuació del poder judicial és estranya, com a mínim. Tots, és a dir, per això parlava jo d'un nucli de poder...
El que passa és que, concretament en el cas de aquesta situació del que es troba l'Endacari, això deriva d'uns pactes, el poder judicial ha agafat aquesta volada fruit d'uns pactes polítics, el pacte polític de l'antiterrorista, sí. I després que va donar peu a la llei de partits, una llei de partits que en el seu moment, i quan es va dictaminar el Consell Consultiu, el meu vot va ser de que era inconstitucional perquè contradiu la directiva, la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que parla precisament de trobar solucions per la via del diàleg i que una de les organitzacions polítiques que coincideixen amb els seus objectius en organitzacions terroristes no tenen per què ser criminalitzades. En el cas dels turcs, hi ha hagut el Tribunal Suprem de Turquia ha il·legalitzat sovint, és el que més recordo, unes 25 o 30 organitzacions laiques d'esquerres o kurdes a Turquia, i moltes el Tribunal Europeu de Drets Humans ha revocat les il·legalitzacions per trobar que no estaven fonamentades, en el sentit de que s'ha d'interpretar les restriccions a la llibertat sempre s'han d'interpretar restrictivament. El que fa la llei de partits és al revés, interpretar-ho extensivament. I, per exemple, allò, il·legalitzar llistes de persones, agrupacions d'electors, pel fet de que un, quan legalment es va poder presentar com a candidat per Barcelona l'any 82 o 83, ara sigui cal, i no està per ser aquella persona ni perseguida, ni va ser delicte en el seu moment, serveixi per il·legalitzar una candidatura amb efectes retroactius 20 anys després, això és una interpretació contrària i a la jurisprudència, i espero que el Tribunal Europeu de Drets Humans posi les coses al seu lloc amb una sentència contrària al manteniment d'aquesta llei.
Llavors,
aquesta llei va ser votada pel PSOE i pel Partit Popular, pels dos, i per tant és una peça clau en aquesta construcció d'un aparell jurídic, d'un sistema legal que contraposa ordre a democràcia. I aquí estem arribant a un absurd que l'ordre, el que hauria de ser l'ordre basat en la... en un equilibri de poders, en una extensió de les llibertats, es contraposa l'ordre per si mateix, primerament perquè prové d'unes autoritats legítimament constituïdes per fer-ho, però estan contraposant un edifici jurídic contra la llibertat, contra els valors democràtics. I això arriba a una situació, pot arribar a una situació de col·lapse polític al País Basc i la resta de l'Estat, perquè això s'aplica a Euskadi, però un dia es pot aplicar a Catalunya. Ara la situació política no ho fa preveure, però no sabem d'aquí uns quants anys què pot passar.
Bueno, jo em vaig cansar quan es va fer la llei de partits a mirar diversos partits que es presenten de forma legalment, sense cap mena de problema, i en aquell moment, això deu ser de fa un any o així, en aquell moment n'hi havia tres que portaven com a nom Falange, Falange Espanyola, Falange Autèntica, Falange no sé què, i tu et mires els seus programes polítics i és el programa polític de Falange de sempre, combatir con todos los medios a nuestro alcance, la desmembració d'Espanya.
Sí.
Bé, aquests es presenten... Em vaig cansar que sumar els vots i tal, representen unes 70.000 persones en tot l'estat, no? A les últimes generals. I amb aquests no, ningú els ha...
Ningú ha actuat,
ni ningú ha fet res, ni a ningú li importa. Perquè els objectius... I jo estic d'acord en que es puguin presentar, eh? Estic d'acord. Bueno, d'acord. Bueno.
És més discutible,
no?
Estàs.
Estic, sí. Però ningú els va molestar. Ningú, absolutament. Per què? Doncs perquè els objectius polítics d'aquests partits coincideixen amb els dels jutges i no passa res, i fins i tot allò, bueno, allò en principi, doncs, en el que hi ha, diguéssim, sobre la porta de les casernes de tot arreu. No?
Jo deia que és més discutible perquè en la tradició europea, començant per Alemanya, hi ha molta més prevenció respecte a amenaces en el sentit que estats autoritaris que ja han existit tornin a reblotar, que no pas a interpretacions abusives de llibertat.
Però fins i tot en el cas dels neonazis alemanys, va haver una sentència fa 3 anys que no els va declarar il·legals perquè en les proves aportades pels policies infiltrats al partit, el tribunal va dir, amb una escrupolositat democràtica que digna d'elogi,
digna de copiar.
De dir que els policies estaven infiltrats per prevenir delictes, però no per fabricar una argumentació que conduís a la il·legalització. I per tant, per l'escrupolositat, i per 4 de 3, m'assembla que van quedar, no van prosperar la il·legalització. Que Alemanya va il·legalitzar dos partits, el neonazi als anys 50 i el Partit Comunista, però després no l'ha il·legalitzat cap més. I un últim exemple, el Israel, que és un estat que tot, ja a vegades se'l critica dient que és un estat autoritari, els partits àrabs, que representen la minoria àrab, hi ha un diputat que és Hazmi Bizara, va fer una roda de premsa des de Damasc, que oficialment Síria encara es troba en estat de guerra amb Israel, justificant doncs, la violència que s'exerceix en el poble oprimit palestí, en la seva concepció, contra l'estat d'Israel. I va ser la fiscalia que va portar Hazmi Bizara al tribunal, i el tribunal, el Suprem, el va absoldre amb l'argumentació de que tot i que eren discutibles les seves apreciacions, etc., i no afectaven la seguretat d'Israel, estava per damunt la llibertat d'expressió d'un electe i per tant es va poder tornar a presentar i avui en dia és diputat del Parlament israelià. Jo en un país que viu una situació d'estat de guerra latent i a vegades evident, com desgraciadament ha passat fa pocs dies.
I aquí, vaja, la meva ignorància, què fa que l'endecari hagi d'anar així? Diem, no està forat o com funciona? Això no es pot respectar el seu càrrec? Perquè abans deia en Jordi, home, doncs no sé, potser, clar, Zapatero, que també intenta promoure vies de diàleg per aconseguir la pau, doncs...
Bueno, jo crec que aquí el tema de fons, l'aforament, evidentment, és limitat només en els actes que es fan en el marc de la llei en funció, diguéssim, d'una representació que ha donat els ciutadans. Si hi ha uns jutges que consideren, a partir d'una demanda d'uns ciutadans, que el senyor Ibarretxe el que ha fet és vulnerar la llei, l'aforament perd sentit en la mesura que això es considera un delicte. Per tant, a mi, lo greu és considerar que la reunió del president d'un govern amb uns ciutadans que estan dintre d'una organització que la llei de partits ha legalitzat, però que els ciutadans circulen pel carrer, no estan empresonats, no estan perseguits per la policia, no tenen un ordre de recerca i captura per l'Interpol, es reuneixen amb el president del govern basc, això pugui ser considerat delicte. És a dir, per què el senyor Ibarretxe ha d'anar avui al dematí? És perquè hi ha algú que considera que això és un delicte i per tant el fonament es trenca. El problema és que algú pugui pensar que una reunió per parlar del diàleg és un delicte, i és aquí on hi ha la perversió, perquè, clar, l'altra pregunta és, molt bé, jo hi estic en desacord, però podria admetre que efectivament això en la legislació actual és un delicte. La pregunta és, si això és un delicte, vol dir que n'estan molt segurs, perquè cridar al president d'un govern a declarar és perquè el delicte és molt sòlid i per tant se'l condemnarà. Si no se'l condemna i finalment s'arxiva la causa, com sembla que pot succeir perquè hi ha precedents en altres àmbits i algú podria parlar no molt llunyà d'aquesta taula, si això s'arxiva, algun jutge haurà de donar explicacions pel fet d'haver cridat el president d'un país, a humiliar-se, a anar davant del jutge per actuar responsablement. On està la responsabilitat dels jutges en aquest exercici de les seves accions?
Un component simbòlic molt important en aquesta actuació política. Tu has dit el president d'un país i es tracta justament de que no sigui el president d'un país. Es tracta de portar-lo, d'humiliar-lo.
Com si fos qualsevol ciutadà més, no?
Sí. No, és el president d'una comunitat, d'una província, no és el president d'un país.
Però, a més, amb la circumstància que a Baiona, o sigui, a Euskadi Nord, Batasuna és legal. És un partit que, en pocs quilòmetres de distància, a l'estat francès, Batasuna és un partit perfectament legal, fa les seves reunions, els seus actes, les seves campanyes, i ningú impedeix la celebració dels actes a pocs quilòmetres de on s'ha celebrat la reunió a Bilbao, amb l'endecari, no?
Costa això d'entendre que el diàleg per la pau es pugui produir, no? I després que es pugui penalitzar, no?
Sí.
Jaume?
Sí, però és així. Lamentablement, el context polític, i llavors jo crec que hi ha una falta de valentia del Partit Socialista Obrer Espanyol de no fer marxa enrere, si realment creuen que la construcció de l'Espanya plural es pot fer amb les eines del passat, justament fetes en un període per evitar una via possible de solució de la qüestió nacional al conjunt de l'estat espanyol. Si realment el PSOE pensa que es pot construir l'Espanya plural amb l'edifici jurídic i amb la jurisprudència que deriva d'aquest edifici jurídic construït per ells, és inexplicable. No és creïble l'Espanya plural i no cal anar a Euskadi, també hi ha altres proves que ens afecten a nosaltres directament, però aquesta construcció política, que no s'ha concretat fins ara encara en res, és incompatible amb el manteniment d'un ordre jurídic que contravé principis bàsics democràtics.
Mm-hmm. Aquest concepte d'incompliment de la llei, no? Mm-hmm. Allò se suposa que segons... Bé, dona la impressió d'entrada que l'Estatut que es va aprovar, sigui l'Estatut que sigui, del nivell que sigui, pot vincular molta gent, però el que és el govern espanyol no, perquè no, sembla que el senyor Solves, per exemple, doncs, en qüestions de finançament i tal, sí, sí, li és igual. Sí. O, per exemple, jo me'n recordo que fa molts anys, quan vaig veure per primera vegada que hi va haver una moció al Congrés dels Diputats a l'època del Pacte del Majestic, que llavors cobria aquesta informació a Madrid, i vaig pensar, hòstia, això ja està, no? I, bueno, les balances fiscals, estic parlant del 96, sí, sí, estan on estan. O, per exemple, l'Estatut aquest diu que, en matèria de símbols, diu que doncs, l'Estat ha de... les dependències de l'Estat, és a dir, la policia, o les casernes de la, han de penjar les... Això no ho incompleix ningú. Ara bé, hi ha un jutge que ha imputat per ultratge a la bandera i per prevaricació l'alcalde.
L'alcalde de Matà, padre, sí. Sí, sí.
Clar...
Sí, sí, segons com es miri...
Podria parlar d'una certa simetria.
Exacte. Són gairebé 2:45 PM, fem una petita pausa publicitària, seguim aquí a l'Oracle, avui amb Jaume Renyer, amb Jordi Sánchez, amb Salvador Cot i amb Enric Marín. Tornem ara mateix.
La revista negra, New Orleans Forever, un musical de Jerome Sabarí, ritme negre a tot color, al Teatre Tívoli del 18 de gener al 25 de febrer. Venda d'entrades al Servicaixa.
Si pensaves que les rebaixes estaven bé, espera't a veure les rebaixes de les rebaixes.
O el que és el mateix, les segones rebaixes d'Hipercor.
Doncs sí, perquè tens, per exemple, jerseis, faldilles, bruses i pijames per a nena, ara per només 6,95 €.
Això és una rebaixa.
Esclar, són les segones rebaixes d'Hipercor.
156a Fira de la Candelera a Molins de Rei. Planter i maquinària agrícola, bestiar, artesania i encants, comerç, vins, gastronomia, cultura. La Fira Ecològica, la Fira de Fires. Vine aquest cap de setmana a Molins de Rei, no et deixarem indiferent. Apassiona't amb nosaltres.
Més moda i més rebaixes amb Marfranc. Darrers dies de les rebaixes en la millor moda en pell i pelleteria. Darrers dies per trobar la qualitat i garantia de Marfranc al millor preu de l'any. Darrers dies de rebaixes amb Marfranc. A Platja d'Aro, Puigcerdà i a l'Espai Gironès.
Plataforma.
Un dels millors muntatges d'aquesta temporada.
Premi Interpretació del Festival d'Edimburg a Juan Echanove.
Èxit definitiu de Calixto Vieito i la companyia Teatre Romea.
Plataforma. Poema dramàtico hiperrealista per a 7 voces i un Yamaha de Michel Houellebecq. El Romea a partir del 8 de febrer. Venda d'entrades té l'entrada de Caixa Catalunya 902-10-12-12, Teatre Romea i Prometeatre Grups 93-309-70-04.
El teu món quan funciona?
El meu món funciona quan estic tranquil a casa. Vaja, també funciona quan veig que els nens no paren quiets.
I la teva família, com funciona? Pasqual Funciona completa la seva alimentació amb llet desnatada Pasqual, suc de fruita, vitamines antioxidants i 0% de matèria grassa. Amb Pasqual Funciona, el nostre món funciona millor.
Els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033.
Són 2:45 PM, reprenem la conversa amb Jaume Renyer, amb Jordi Sánchez, amb Enric Marín, amb Salvador Cot, a propòsit d'una història del Front Nacional de Catalunya 1940-1990. Jaume Renyer és coautor juntament amb Daniel Díaz i Fermí Rubiralta. Aquest llibre, com dèiem, es presenta el 22 de febrer al Museu d'Història de Catalunya. Si sortim ara al carrer, hi deu haver molta gent que no saben què va ser el Front Nacional de Catalunya. És d'aquí aquesta injustícia que dèiem abans, no? Qui el funda? Quan...
Bueno, es funda entre final 39 i principis del 40, tant a l'interior com a Perpinyà, on s'havien exiliat persones provinent d'aquests sectors que comentava abans, amb la intenció de fer un front de resistència contra el franquisme, i per tant esperant doncs, que hi hagués les condicions doncs, per que hi hagués un canvi. Quan va esclatar la guerra, doncs, ja et dic, lligaven sobretot a la política internacional, un dels vessants era fer aquest esforç. I encara hi ha pendent, jo trobo que seria molt útil de reeditar, traient una revista setmanal i quinzenal a Perpinyà que es deia Opinions entre el 44 i el 46, que després quan el 47 es veu que els aliats doncs, no intervindran, etcètera, el front entra en declivi, a més hi ha una repressió molt forta aquí, detenen els principals activistes del front, que tenia gairebé 140 presos a la presó, llavors que fa un seguiment molt intens de les negociacions per restablir el govern de la Generalitat. Pensa que gent del Front Nacional de Catalunya porta l'IRLA, que estava encara en zona ocupada pels alemanys, a la zona lliure, i fa la primera declaració a Perpinyà l'octubre del 44 al poble de Catalunya, en terra catalana dirigida al nostre país, no? I alhora era una formació de resistència que alhora actuava com a, en sentit d'estat, d'estat català, és a dir, el servei de les institucions, no? Ells propugnen que el govern de la Generalitat es torni a constituir, que és un govern que convoqui el Parlament, que prescindeixi de l'Estatut que ha quedat de passat, perquè consideren que amb la dictadura i el Franco doncs, ha quedat abolit. I que
hi havia organització armada també? Per
sí, hi havia una secció militar. Hi havia una secció política i una secció militar. I de les nostres comarques, vull dir, els que som de Tarragona, hi havia l'Andreu Balló, Antoni Andreu Balló, que era un dels caps, que és l'oncle del diputat d'Esquerra, del Josep Andreu. I hi havia el Xamà de Tarragona, el Gabriel Xamà, que potser segur que coneixes,
sí,
no? I que estava a l'associació política, i hi havia un oncle meu, que és el Jaume Cornudella de Perpinyà, que era cosí germà de la meva mare, del qual vaig escriure un llibre i molt m'he interessat per aquestes peripècies, i per tant hi havia les dues seccions,
la política i l'Andrell,
i els polítics que intentaven doncs, fer treball polític dins a l'interior.
El llibre arriba fins al 90, sí, és el final de trajecte del Front Nacional.
Perquè després de moltes peripècies el Front no es va adaptar bé a la transició, va perdre una influència durant els anys 60, en què l'oposició antifranquista es constitueix a partir d'altres valors. El Front, bàsicament l'esquerra, sobretot el SUC, no?, que tenien un ajut exterior i uns referents internacionals, que el nacionalisme català no tenia, tant Esquerra com havien perdut l'Esquerra durant, que encara està per fer la història d'Esquerra durant l'exili, doncs perden per molts factors doncs, les ideologies dominants són el socialisme democràtic, el comunisme i l'esquerra laica, republicana, en el sentit ampli de la paraula, no marxista, no autoritària, etc., perd durant molts anys, ha perdut vigència, no? I ara hi ha condicions per recuperar-la, no? I el front doncs, no té fortuna, amb el procés de transició té diverses decisions, concorre a les primeres eleccions de l'any 77 amb el pacte democràtic amb Convergència i el reagrupament, si no em falla la memòria, i no treu cap diputat de la llista perquè el Pujol ja els va posar llocs que no poguessin sortir. Després uns altres, el que havia sigut el líder, el Joan Cornudella, se'n va als socialistes i és diputat a l'any 80 de les eleccions del Parlament de Catalunya pel Partit Socialista amb un altre sector, i els que queden fan tota la travessia del desert dels anys 80, amb reconstruir l'independentisme, i primer amb nacionalista d'esquerra, després no, i finalment l'any 90 s'autodisolen i recomanen que els que vulguin seguir la vida política s'incorporin a Esquerra.
I mentrestant, gent que van a parar a l'MDT, al PSAN...
Sí, van
a
parar al SAN, bueno, del front hi ha gent que ha sigut a totes les procedències. Va ser una
escola... El front va ser un bressol cap a molts altres partits de l'esquerra independentista.
Sí, sí, i no independentista. Hi ha gent, el Partit Socialista, que també prové del front. I hi ha Convergència, també, hi ha gent que ha evolucionat cap a aquests sectors.
I per què no el tenim tan present? N'hi ha moltes de formacions com podia ser el front?
No, però l'atenció dels politòlegs i dels historiadors ha anat cap a altres camps més que al nacionalisme.
Jo crec que el tema ho deia ara, jo crec que la no visibilitat en el moment en què es normalitzen els partits
eleccions.
A través de les eleccions fa que el front sigui un dels grans oblidats, no? I probablement també jo crec que el paper hegemònic que va jugar el SUC en l'antifranquisme darrer i que el protagonisme del front se centrés molt als primers 40, jo diria, fins i tot, perquè jo crec que el 50 hi va arribar amb moltes dificultats, Jo crec que fa que això quedi una formació molt, molt antiga en la ment dels analistes, que no hauria de ser així, però, i per tant és més un objecte d'historiadors que no de politòlegs, no? Uh-huh. Jo crec que ha passat amb altres formacions, amb Estat Català, uh-huh. malgrat Estat Català continua avui viva, és un partit molt petit, però Estat Català va tenir un paper enormement transcendent en aquest país, uh-huh. i jo crec que també proporcionalment uh-huh. ha merescut una atenció insignificant.
No hi ha cap monografia completa sobre Estat Català.
I en canvi, Estat Català va tenir un paper enormement transcendent durant una part important de la història dels 30 primers sí, sí. anys del nostre poble, no? Jo crec que la història té això, vull dir que els que no s'adapten tenen grans quantitats de números de cada oblidats.
Però és que ara això pot canviar, jo crec. Jo la impressió que tinc, ahir dinada amb la Mercè Morales, està fent una tesi doctoral sobre l'exili català. Uh-huh. I m'explicava que fins al 45 l'exili era això, bàsicament, uh-huh. era Front Nacional. Ells estaven convençuts que a l'acabar la Segona Guerra Mundial tornaven al poder. En aquells moments, en aquells anys, el SUC, justament després del que va passar durant la Segona República, el 37, etc., uh-huh. era més aviat la força política amb la que ningú no volia tenir contacte aquí a Catalunya. Doncs l'exili s'articulava al voltant del Front Nacional, que era el front unitari.
Sí, front de Londres, el Consell Nacional de Londres també.
Aleshores, és a partir del 45 quan es veu que després de la Segona Guerra Mundial el franquisme no morirà perquè
no fluixa.
Els països aliats el mantindran al final. Doncs que tot això comença a entrar en crisi i a partir de finals dels 40 és quan el SUC comença a agafar força. De fet, la història de tot això s'escriu a partir dels 70 i els 80, sobretot. L'hegemonia ideològica correspon a una cultura política que té molt més a veure amb el SUC que no pas amb el Front Nacional. A aquestes alçades jo crec que ara ja estem en condicions de reivindicar, igual que a França o a Itàlia, el paper de la resistència catalana dels primers anys, que és la del Front Nacional.
Sí, però això jo crec que és així, però jo crec que això... farà, malgrat això pugui succeir, jo crec que fa molt difícil que el Front Nacional recuperi un paper en l'imaginari col·lectiu com un paper d'una certa referència encara que sigui en l'inici del franquisme, no?
Parlem de memòria històrica,
jo crec que
poc... parlem d'això.
No, estic d'acord, però jo crec que això quedarà, és a dir, es restablirà, diguéssim, allò, es farà justícia en aquest cas amb aquestes organitzacions
historiogràficament com...
sí, però poc més, no? I n'hi ha d'altres, és a dir, el PUM, no? O l'Unió Socialista de Catalunya, que ha estat el bressol del socialisme però democràtic en la història. És a dir, aquestes formacions jo crec que van quedar sepultades amb 40 anys de franquisme i després amb un antifranquisme, diguéssim, que va pivotar, com molt bé deia en Renyer, sobre altres valors i era altres moments. I jo crec que és molt important però recuperar, però serà molt difícil retornar amb el lloc que li més correspon, sí, no desapareixen.
Jo crec que és una qüestió de cultura de masses. Fixa't, jo crec que hi ha una... Ens parlàvem de simetries. A França, per exemple, o a Itàlia, s'ha inflat. Per què? Perquè a partir del 45 la resistència pot tornar al poder i aleshores expliquen la resistència als nazis com si no hagués sigut, com si els col·laboracionistes no hagués tingut importància. I aleshores ells inflen la resistència. En canvi nosaltres no hem explicat mai el caràcter d'heroïcitat que té la resistència a Catalunya internament i externament del 39 al 50 com a mínim. Sí. És com si no existís.
Que perquè si és com si no és la continuïtat de l'estat francès legítim vist des d'ara. No se'ls hi concedeix. En canvi l'estat espanyol, la dictadura franquista, sí, és la continuïtat.
Sí, és la continuïtat. I per tant, clar, quan es comença a poder explicar què és el que va passar, però, ja han passat 40 anys sí. i l'hegemonia ideològica no fa possible que això s'expliqui com és. Però jo crec que ara ja...
El comunisme va sortir com una potència vencedora a la Segona Guerra Mundial, no oblidem. Llavors, per tant, va ser ideologia de referència durant molts anys.
Sí, sí.
Ara ha desaparegut i resituat el valor i les proporcions d'aquesta ideologia, doncs poden aflorar d'altres. Llavors, tot dependrà, que ho esperi, no tant de la divulgació, sinó de la capacitat de construcció de discurs que enllaci amb aquests valors.
Segur,
d'intel·lectualitat nacional i de referents polítics que enllacin amb els valors que deia abans que representava.
Que jo crec que aquí hi ha dos elements, no? Un, jo crec que aquesta anàlisi que jo comparteixo tampoc ara l'hauríem de convertir, sobretot a cara als oients, en una crítica cap al que va ser aquesta hegemonia d'entrada, perquè una part molt important de la gent que està en aquesta taula va compartir els valors del comunisme fins i tot amb vessants molt més diguéssim, autoritàries que el SUC. Ho dic perquè Jo crec que es pot arribar a, jo no he estat mai comunista, que quedi molt clar, però podríem arribar a pensar que no hem tingut una història del Front Nacional perquè hi va haver una hegemonia del sud que algú va decidir que no es parlava del front, sinó hi van haver una sèrie de dinàmiques que van portar aquí. Dos, jo crec que aquest llibre i l'acte que es pugui fer, jo crec que són molt importants, perquè ho deia l'Enric, això és memòria històrica també, i això és memòria democràtica. I per tant, aquestes contribucions, jo crec que l'únic lament és que, malgrat aquest esforç d'aquest llibre, d'aquest treball que ho fent, que ara ha sortit en un llibre, perquè l'esforç no és el llibre sinó el treball, i malgrat el que es pugui fer, permetran restituir només una miqueta el paper que els hi pertocaria un altre gran oblidat, en Josep Pallach, que va morir el 77, i que probablement va ser l'home més influent en la Internacional Socialista del nostre país al llarg de tota la història, un home clau en molts sentits. Tampoc formava part d'aquesta hegemonia del moment, i després el soroll també se'l va engolir.
Un altre moviment, Jordi, i el moviment llibertari. Clar, els maquis d'inspiració llibertària, clar, tot això...
Però hi ha motiu per la memòria.
La gran hegemonia durant la República, van tenir la hegemonia institucional, l'Esquerra Republicana, i la social sindical, la CNT, això no va sobreviure.
I va quedar sepultat.
I va quedar sepultat, sí, sí.
Gairebé tres quarts de quatre, farem una altra petita pausa. Jaume, deies?
No, una puntualització, el que deia del Sant, suposo que interpretaves lo del Sant, jo havia sigut militant del Sant.
No ho deia només pel Sant, perquè el marxisme-leninisme del Sant és posterior, el Sant en l'origen no era marxista-leninista.
No era
cap referència personal, era un tema de dir... formava part d'una època.
Va influir dins dels moviments de lliure nacional a partir dels 60 a Europa.
La descolonització... ETA, que en parlàvem un moment, ETA quan neix no és marxista-leninista, però tots els processos racial i descolonització el converteixen espiritualment proper al marxisme-leninisme.
Bueno, i Algèria, l'aspiració reacció...
Efectivament.
I a Galícia, l'Unió de Pobla...
La història, això és la història.
Molt bé.
Fem una petita pausa. Segur que no podem dir res, senyor Renyer, de...
De causes arxivades.
De causes arxivades, exacte.
No, jo crec que no és el moment.
Sí, home, sí, si no és ara ja no serà mai. Sí, ja que parlàvem d'Ibarretxe, no podem parlar de Jaume Renyer?
No, sí, ja estem parlant, no has fet aquest llibre.
Això, no sé com dormiré avui. Fem una petita pausa, però encara ens queda un quart d'hora de programa.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Vodafone presenta Alegria, de Cirque du Soleil, on l'imprevist sorprèn a cada cantonada.
A Barcelona, a partir del 22 de febrer, Alegria, de Cirque du Soleil.
A la venda a www.cirquedusoleil.com, Servicaixa i El Corte Inglés.
Saps això d'Electro 3?
Electro què?
Electro 3.
Ah, això del Corte Inglés?
Sí.
Una altra vegada? M'hauré d'afanyar.
Sí, només dura 3 dies.
Electro 3. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en petits electrodomèstics d'AEG, Polti, Haberland i Siemens. Només fins divendres. Només al Corte Inglés.
L'OBC i el seu director titular, Eiji Owe, conviden el prestigiós violinista Frank Peter Zimmermann a interpretar quadres d'una exposició de Mussorgsky. Aquest cap de setmana a l'Auditori. Venda d'entrades al Teleentrada i a l'Auditori.
Los impresionantes de Hipercor. Vi negre Ribera del Duero, Palacio de Grajal, 6 ampolles de 75 centilitres, 25 amb 80 euros. I de regal, 6 ampolles de vi blanc Vinya Marian. Los impresionantes de Hipercor. Només fins al 6 de febrer.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
L'Oracle, amb Xavier Grasset.
Xavier Grasset, amb Sílvia Creus, amb Sergi Cotillas, amb Judit Salans, truquen des de Reus, justament, senyor Renyer, ens demanen que aclarim si el PSAN era des de bon començament marxista-leninista o no, o a partir d'aquí moment ho va ser.
No, el 69 no era socialista revolucionari, que és la terminació que s'utilitzava, i a partir del 76 efectivament es va convertir en partit comunista, marxista-leninista.
Si vostè hagués sigut, clar que és parlar del passat, de què hauria fet, vostè hagués sigut durant tants anys membre del Consell Consultiu de la Generalitat, què hauria dit? Que la llei de dependència envaeix competències nostres?
Home,
o que ja està bé...
No, he de confessar que no l'he llegit, vull dir que no m'ocupo ara, llegeixo altres coses, però la llei de la dependència no. Però a la vista del dictamen del Consell Consultiu, que és tan abrumadorament, coneixent els companys que en formen per ara, no? Tan abrumadorament inconstitucional amb el 70% dels seus preceptes, porta diverses reflexions. Una, des d'un punt de vista jurídic, és com és que els partits catalans no van tindre la intuïció de detectar-ho, falta de rigor a l'hora d'estudiar des del punt de vista del Parlament espanyol.
Convergència va perdre la veu dient això,
Ja, sí. Bueno, dic, per Convergència Esquerra, vull dir, en el cas...
No, Esquerra no, Esquerra
va, sí, no, però Convergència al final va votar que sí, també. Només van votar que no els partits bascos, PNB, EA i Navarro Abay, que aquest fet per si sol ja hauria de ser indicatiu de que alguna cosa falla quan els partits bascos defensen les seves competències, s'abstenen...
Convergència i Unió no va votar en
contra. Jo crec que va votar en contra, Convergència i Unió.
Sí, que dèiem, no, que dèiem que durant Lleida, com que no havia pogut tenir foto, havia votat en contra. O
no, jo crec que va votar en contra. Ara m'ho faig dir de memòria, però
no recordo,
jo crec que sí.
Però bueno, en tot cas, val la crítica...
Com és habitual, no van modificar a última hora?
Jo crec que no.
No sé, però en tot cas, la crítica és apropiada per Esquerra, és a dir, falta de rigor i d'intuïció política de veure que un text que, a la vista del resultat, pocs mesos després, presenta tants objeccions d'inconstitucionalitat, doncs... No,
jo discrepo, Jo crec que la crítica no és apropiada per Esquerra, sinó per tots els partits que tenien representació en el Congrés de Diputats i van votar la llei. És a dir, també per Partit dels Socialistes, també per Iniciativa per Catalunya. Jo tampoc ara recordava si Convergència i Unió va fer... No ho recordo, o sigui, no, la memòria em falla.
Sí, jo recordo que allò dèiem, mira, durant Lleida no ha pogut sortir a la foto i, per tant, vota en contra per això.
És el que deia Esquerra. Esquerra deia, no és una qüestió de que...
Sí, de
fons. Jo crec que la crítica és compartida. És a dir, jo crec que... Jo no recordo cap altra llei que hagi tingut una aprovació, diguéssim, majoritària.
El PP va votar a favor, també.
Sí. No, però estem parlant de les formacions
sí, però algunes
de les catalanistes, no que tenen, reivindiquen el catalanisme.
No tenen autonomia de decisió al Congrés.
Bueno, però,
no té autonomia de decisió.
Però ni tan sols van intentar negociar, pel que sembla.
Pel que sembla, no?
No? Jo crec que és un element a reflexionar.
Sí, sí,
Estem assistint ara amb la llei de dependència i el tema de la tercera hora, de l'hora de més en castellà, que també s'ha anunciat avui per part del president Montilla i també pel conseller d'Ensenyament, el senyor Ernest Maragall, que presentaran recurs. Estem assistint a un inici de conflicte per via competencial entre el govern central i el govern català que pot tenir una derivada estranya. Què creieu?
Això és inevitable.
Això és inevitable.
És a dir, vaja, ni que fossin bessons el president de Catalunya i el d'Espanya.
Però sembla que no ho hauria de ser, no?
Sempre, no, és que és lògic que hi hagi conflicte competencial entre Catalunya i Espanya.
El que passa que ahir el conseller Maragall va estar explicant que ells estan d'acord.
Jo aquest matí sentia pel programa del
Toni Bassas,
que explicava que presentaran recurs.
Sí, això s'ha anunciat formalment.
Sí, Montilla. Sí,
però no,
sí,
bueno, conseller.
El Maragall i el president Montilla també ha dit que presentarà recurs.
No, jo crec que són dues coses diferents. Jo, perquè efectivament ho he hagut d'escoltar tres vegades. perdoneu, he hagut de posar atenció perquè ho he sentit una vegada i no ho he repetit. Però... ha dit que hi haurà recurs,
sí.
Però també ha dit que incrementarà una hora el
sí.
castellà.
L'anglès.
I per tant, bueno, és diguéssim això el que costa
no,
de codificar...
No, pues jo crec que no, jo crec que és lògic. A mi el que em sembla amb això és que el debat sobre si s'ha de fer més castellà, més anglès o més sànscrit és un.
Uh-huh.
El debat competencial és un altre. I per tant, nosaltres podríem estar d'acord en que no 3, sinó 8 hores de castellà. Però no ens ho han de dir ells.
Exacte.
Ja ho decidirem nosaltres. I això és previ al debat sobre com organitzem l'ensenyament a Catalunya, perquè és una qüestió nostra, no d'ells.
Uh-huh.
Per tant, jo crec que això és perfectament lògic. És a dir, hi ha una qüestió que a mi sí que em preocupava. Si no s'hagués presentat recurs, vol dir que fins i tot des de Madrid ens diran si hem de fer 3/4 d'hora de no sé què i mitja hora de no sé quants i 2 hores de no sé què més, només faltaria. Una altra cosa és el debat sobre el fracàs escolar, què passa amb les llengües en el sistema escolar, què passa amb els llenguatges, què passa amb la matemàtica, què passa amb els coneixements, aquest és un altre tema. Ja ho decidirem nosaltres. Aleshores, home, jo, pel que sentia aquest matí al programa del Toni, hi ha dues coses que a mi em tranquil·litzaven. Una, que és la qüestió que es posa un recurs. perquè és una qüestió de principi. Uh-huh. Encara que després, després de fer el recurs, decidim que això, dic, no 3, sinó 8 hores de castellà, perquè aquí el castellà està amenaçat, com sap, tot l'univers.
Hi havia un parell d'individus a Olot molt perillosos, no?
Sí.
No, i una altra, bueno, és que jo el que interpreto també és que hi hauria molta flexibilitat amb l'aplicació d'això.
Mm-hmm. Sí, per part de... Que ho deixava als centres.
Que ho deixava als centres, que jo, en fi, el director de l'escola pública que porta els meus nanos, em deia que el criteri raonable és aquest també.
Mm-hmm. Saludem la Sílvia Creus, veurem com evoluciona això, aquesta lluita de competències que pot passar per mans del Constitucional també les pròximes hores, els pròxims dies. Sílvia, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, bé.
Passem a internet i a llegir altres aspectes que es poden afegir també a la tertúlia d'avui. Entrem primer a Diario Ibérico, on trobem la derivada d'una notícia que de les últimes hores.
Diu que Coalició Valenciana diu que la Fiscalia General de l'Estat ha obert una investigació per la campanya del CAVA antiestatut a aquest partit i el seu líder i candidat a l'alcaldia de València, Juan García Santandreu. Afirma que la denúncia la va fer el PSC, cosa que aquest partit no ha confirmat ni desmentit. El comunicat diu que la campanya es va fer com a resposta cívica i ciutadana contra les pressions exacerbades del nacionalisme català, que la denúncia forma part del vergonyós peatge que ha de pagar Zapatero al nacionalisme català, Esquerra i Carod Rovira, i que és un atac contra Coalició Valenciana i contra tots els valencians. Diuen que no hi ha causa legal ni justificació jurídica per aquesta acció, que esperen que s'arxivi, i que demanaran una reunió urgent amb Conde Pompidou per preguntar-li si s'han iniciat les mateixes accions legals contra Òmnium Cultural per la campanya de boicot als productes espanyols que diu que estan fent.
És una derivada curiosa aquesta de la campanya del CAVA antiestatut, que si realment doncs, s'estira el fil, doncs, serà d'aquells casos que habitualment no veiem, no?
És pur
folclore, això, no? Sí? Jo crec que és més greu, eh?
No sé.
No, jo crec que és més greu.
Jo fins i tot penso que tenen dret a fer els vocals que vulguin, eh?
No, però a part del dret que tinguin o no, que no ho sé, és una qüestió de dret, jo crec que aquí a Catalunya no som conscients del mal que s'ha fet fora, eh? A la que et mous una mica... La meva mare és aragonesa i jo hi vaig, a l'Aragó ara bastant, perquè estem reformant la casa del seu poble i tot això, i ara ja t'ho expliquen, i tu ho veus. Uh-huh. És a dir, les campanyes que han fet l'altre dia sortia al periòdic una entrevista d'un exilat de l'ex-Jugoslàvia que explicava que mai a Jugoslàvia, mai abans de la Guerra Civil, hi havia hagut una empresa periodística com la COPE fent el que fa la COPE aquí. És molt diferent la situació i per tant no estic parlant de balcanització ni molt menys. Ara jo crec que no hem avaluat prou i que nosaltres aquí a Catalunya vivim una mica al marge, sobretot un sector de Catalunya, perquè si tu, que és el meu cas, jo sóc lector de diaris del País, consumeixo bàsicament Catalunya Ràdio, TV3, difícilment poso Telecinco, Antena 3, no sé què, però
hi ha gent que escolta la COPE, no t'abstens,
no som conscients,
i ets gran.
No som, és a dir, en canvi això que jo estic consumint representa només el 20 o 25% de la proposta de consum audiovisual a Catalunya. Aleshores, per tant, internament i externament jo crec que has fet més mal del que
sí,
volem reconèixer.
Només molt, molt breument, jo crec que plou sobre mullats. Ara tenim molt recent els esdeveniments del 2004, 2005 i 2006, però el 93, 94, 95, quan Felipe González no va obtenir la majoria absoluta i Convergència i Unió va arribar a un acord de legislatura amb Felipe González, recordem tota la campanya que hi va haver-hi també dels mateixos mitjans, no? Per tant, què vol dir? Vol dir dues coses. Una, que hi ha una responsabilitat, diguéssim, dels actors polítics catalans de l'anterior legislatura, govern Maragall, company, parcial, molt parcial, perquè l'any 93 no hi eren, i la campanya va ser de la mateixa intensitat.
Podem anar...
Sí, els mateixos moments.
Són més intensa ara, perquè, per exemple, un fenomen com la resistència a que el gas natural se fes càrrec del sector empresarial aquest i que una persona com el Rossell no pogués ni presentar-se president del COE quan no havia sigut el Ferrer Salat el primer president, que era un català, simplement pel fet de ser català.
Jo crec que l'any 93 ja no ho tenim present, va ser duríssim aquest element.
No, jo no, altres, si voleu, encara podem anar més enrere per parlar de situacions molt diferents. Del 80 al 84, amb el primer govern del president Pujol, que va ser el moment en el que va posar en marxa les iniciatives d'estat més potents, TV3, la corporació, l'inversió lingüística, o els Mossos d'Esquadra, són les tres grans operacions d'estat, el van portar a tribunals, eh? És a dir, hi va haver una operació simbòlica també en aquest cas, perquè jo ara no entraré en el cas bancari, però
Jo crec que
jo recordo perfectament els comentaris despectius.
No és el mateix.
El més comparable històricament és la campanya que hi va haver, però jo això sí que ho he estudiat, en l'Estatut del 32, la campanya de l'ABC. Sí, va ser exactament igual. Els mateixos arguments, és a dir, és plou sobre mullat, efectivament.
Anem a Tribuna Catalana i també al Semanal Digital. Primer a Tribuna Catalana.
Titula Benach presideix un grup de treball sobre el paper de les regions a Europa ahir a Udine. En la reunió del Comitè Permanent de la Conferència d'Assemblees Legislatives Regionals Europees, Ernest Benach ha assumit la presidència del grup de treball dedicat al principi de subsidiarietat, que té per objectiu incrementar el pes de les regions en les decisions europees. L'objectiu d'aquest grup de treball és, per tant, reconèixer i integrar les regions amb competències legislatives com Catalunya en els processos de decisió de la UE. El president Benach ha plantejat la necessitat d'un gran acord institucional europeu que permeti avançar en el reconeixement del paper de les regions i nacions sense estat a la Unió.
Europa, no, Jaume? Europa és el futur?
És el present, també, eh? És el nostre marc polític i jurídic. Sí, com més hi pugui treballar, millor.
I finalment, el Semanal Digital.
Diu que el Foro Ermua ha decidit convocar una manifestació a Barcelona el mateix dia que la que es farà a Madrid contra la negociació amb ETA el pròxim dissabte, dia 3. La concentració es farà a la plaça Sant Jaume, simultàniament amb la de la capital de l'Estat. Juntament amb Convivència Cívica Catalana, Peons Negres de Barcelona, Universitaris Liberal Demòcrates i la Fundació Unitat i Diversitat, l'organització que presideix Miquel Buesa fa una crida als ciutadans de Catalunya que per la distància no puguin anar a Madrid perquè surtin al carrer a exigir que no es parli res amb la banda terrorista i encara menys es pagui un preu polític per deixar de matar. El Foro denuncia la gravetat de la situació política actual i l'escassament dissimulat propòsit d'intentar ressuscitar el procés de negociació amb ETA, tot i l'atemptat de Barajas, del qual ahir va fer un mes.
Doncs ja veurem també si a Barcelona els peons negres mouen fitxa. Ja l'hem vist alguna vegada, doncs a veure si els tornem a veure. Marxem amb bones notícies, com a mínim per en Salvador Cot. La Filmoteca i el Cinema Verdi Park projectaran Tintín et moi, com a documental del mes, veus?
No sé, per cert, recomano molt Tintincat, que és una pàgina web que està molt bé i que a més allò durant tot l'any faran moltíssimes activitats.
I una pregunta per tots plegats: demà hi ha una apagada massiva de 5 minuts de llums entre les 19:55 i les 8 de la tarda. No sé si esteu al corrent, no sé si apagareu els llums per a veure si estalviem energia.
A Reus no,
hi ha ple a l'Ajuntament.
Tampoc, tot
sembla que no. Enric, apagaràs el llum?
Home, jo crec que és una iniciativa saludable. És d'aquestes que veurem quin èxit té, però comença a ser una resposta ciutadana davant d'un tema que ja presidents, empresaris i gent, diguéssim, que està al lloro, comença a assumir-ho com a responsabilitat.
Doncs ja veurem demà, si les 8:05 tothom apaga el llum, a iniciativa d'aquest grup ecologista francès Aliança pel Planeta. Marxem. Fràgil és el record dels beneficis, tenaç el de les injúries. Doncs que quedin clars els beneficis del record gràcies a la història del Front Nacional de Catalunya. Gràcies, Jaume Renyer, gràcies. Enric Marín, Jordi Sánchez, Salvador Cot. Tornem demà a les 3:00.